Ràdio Vilafranca.
Bon dia i bon dilluns d'aquest 21 d'agost, setmana que ja fa olor a festa major, que comencem aquest compte enrere de la més esperada, la més desitjada i la més de tot, però també compte enrere per les vacances d'estiu, bé, per acabar-les aquestes vacances i per tornar a l'escola i a la rutina. També dia de celebració, després que la selecció espanyola femenina s'hagi emportat al Mundial, una gran victòria per les futbolistes i sobretot per la catalana Aitana Bonmatí, que s'emporta el títol de millor jugadora del Mundial. Recordeu que podem considerar l'Aitana Bonmatí penedesenca, és a dir, veïna d'aquí al costat, si parlem del Garraf com a comarca de la Vegueria. Així que tenim una gran estrella del futbol ben a prop de casa. Una abraçada des d'aquí a l'Aitana Bonmatí. Bé, nosaltres no tenim cap pilota d'or, però som el Penedès Gama Extra, que des d'ara i fins les 12 us acompanyarem per fer-vos un matí una mica més distret. Amb Marc Pujol, el control tècnic, i jo mateixa, Aina Soler. Com sempre, evidentment, això no seria possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens porten una gran varietat de seccions i contingut que us encantarà. Començarem el Penedès Gama Extra com cada matí, entrant primer de tot al quiosc per fer un cop d'ull a les portades i els titulars que ens porten els diaris d'avui, i em sembla que s'omplirà una mica de color vermell. I tot seguit, l'Eric Guijarro ens portarà l'actualitat esportiva, també. Parlarem d'art amb la secció Esbossant el Firart, amb la Cristina Gallardo, la Joana Salvador i la Joana Sadurní. I avui parlarem amb els artistes Imma Reventós, Marc Cuscó, el Pere Reventós, el Lluís Laguna i el Josep Bonet. El debat d'avui serà la importància de la formació en el camp de les arts. I d'arts plàstiques saltarem a un altre tipus d'art perquè parlarem de formatges. Ho farem amb la Gemma Urgell de Xerigots i la seva secció La Formatjada. Avui, juntament amb la sommelier Núria Sòria, parlarem dels vins i formatges que marquen tendència i viatjarem cap a Menorca per descobrir el formatge de Mahó. Tot seguit, després de les recomanacions dels espectacles d'aquesta pròxima temporada, Cal Bolet i l'Auditori, que ens acosten des d'Espectacles Vilafranca, el Joan Rovira ens parlarà sobre les ombres monumentals i avui concretament sobre les mates o llentiscles. Per l'última hora d'avui farem un repàs dels dies mundials internacionals de la setmana perquè sapigueu què podem celebrar cada dia. I amb això us llançarem també la pregunta d'avui, que obrirà el concurs de la setmana per guanyar aquesta caixa de préssecs d'Urdal que estem regalant cada setmana. I en aquest cas, aquesta setmana, els préssecs seran de Torrents Vinyes Fruits, socis de l'ADB de Fruita Dolça. Tancarem el matí d'avui escoltant el nou àlbum dels Amics de les Arts, Allà on volia, per escalfar motors pels concerts de festa major, com no podia ser d'una altra manera. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà aquest matí de dilluns 21 d'agost i, dit això, comencem.
Penedès Gama Extra, amb Aina Soler.
Les portades dels diaris d'avui ja ho avançàvem que segurament anirien tenyides d'aquest color vermell per la victòria de la selecció espanyola femenina. I començarem amb l'Ara, que evidentment ens porta en foto de portada el moment de celebració de la victòria de l'equip de futbolistes amb el titular Campiones. La selecció espanyola, amb 8 jugadores del Barça a la gespa, aconsegueix el seu primer Mundial de futbol en un partit contra Anglaterra amb un 1-0, dominant clarament. Aquest triomf suposa una fita històrica per l'esport femení a l'Estat. I seguim amb l'Ara. En el sector immobiliari, la construcció frena sense arribar als nivells pre-Covid. La Cambra de Contractistes avisa que el 2023 creixerà la meitat que el 2022 per la pujada dels tipus d'interès i de les primeres matèries. I més titulars, el dilema de Felip VI per la investidura. El rei inicia les consultes amb els grups, però ni Sánchez ni Feijóo tenen els vots segur. I Dinamarca donarà 19 F-16 a Ucraïna. Zelensky, de gira pels països nòrdics, aconsegueix que una part li arribin aquest any. Seguirem amb La Vanguardia, també amb foto de portada la victòria de l'equip de futbol de la selecció espanyola, amb el titular El món és seu, una Espanya brillant trenca totes les barreres i guanya el Mundial. I com a titulars secundaris, Junts i PSOE negocien parar la causa del Tribunal de Comptes pel procés. El 17 de novembre se celebrarà el judici comptable que fixarà la quantitat a retornar per ús indegut de diners públics. I més titulars de La Vanguardia, els Països Baixos i Dinamarca lliuraran avions F-16 a Ucraïna. Els ucraïnesos busquen noves vies al Mar Negre per les seves exportacions. I més titulars, el Barça guanya el Cádiz a Montjuïc amb un 2-0. Nova proposta per al Prat amb una pista creuada, parlant d'aeroports, i parlant també de l'espai, la missió russa al pol sud de la Lluna s'estavella. El punt avui, com a titular principal, temporers sense remei, la decisió de Lleida de renunciar a l'alberg cronifica el problema de l'acollida de treballadors i el dormitori provisional no ha donat a l'abast per evitar el sensellarisme de la temporada. Com a foto principal, en aquest cas, en aquesta portada, veiem a Pedri celebrant el primer gol que encarrilava el triomf en el minut 82 del Barça, amb el titular Premi a la paciència en l'estrena Montjuïc. El Barça, en aquest cas masculí, amb Lamine i amb el titular, pateix més del compte per aconseguir el primer gol de Pedri i la primera victòria en la Lliga contra el Cádiz. També com a titular, Aitana, MVP del Mundial i favorita a la pilota d'or. La selecció espanyola guanya el campionat del món femení superant en la final Anglaterra amb un 1-0. I veiem Aitana, bon matí, amb aquest trofeu. I més titulars del punt avui. Quan l'Estat és culpable, les comissions d'investigació pactades del 17A i l'operació a Catalunya apunten a les clavegueres que acumulen un llarg historial de fets impunes. Puigdemont posa a prova l'Estat a Cuixà i serà avui a la Catalunya Nord en un acte solemne recordant a Pau Casals. I, per últim, l'últim tramvia, el tramvia blau, va parar fa 5 anys, però l'Ajuntament no té pressa i descarta recuperar-lo a curt termini. I seguim amb la portada del periòdico i tornem a tenir, evidentment, en portada amb el titular Revolucionàries d'Or, aquest equip de futbol femení que s'emporta la victòria. Espanya conquista contra Anglaterra amb 1-0 al Mundial de Dones més exitós de la història. Olga Carmona, l'autora del gol de la victòria, va saber després del partit que el seu pare havia mort. I la gesta de les campiones a Sydney propulsa a una nova era a l'esport femení espanyol. Últims titulars del periòdico, titulars secundaris en aquest cas, el grup Wagner utilitza el terror per saquejar recursos d'estats africans. Els agents rurals posen multes de fins a 300 euros per banyar-se en llacs i el preu dels 6 partits que Sánchez necessita per ser investit.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
I seguirem parlant d'esports, evidentment, però ara ho farem de la mà de l'expert de la casa, l'Eric Guijarro, que ens portarà a l'actualitat esportiva. Bon dia, Eric.
Molt bon dia, Aina. Com anem?
Molt bé.
Doncs comencem. Comencem setmana, comencem aquest programa d'avui dilluns i ho has repassat tu al llarg d'aquests titulars, no? És un dels temes del dia, aquest Mundial que ahir aixecava la selecció espanyola, aquest Mundial femení, primera estrella que es posa a la samarreta, a l'escut, doncs aquest combinat, no?, que venia després d'aquest temps de tanta polèmica, de tantes coses que s'han parlat, no? I també doncs, aquesta situació de 15 jugadores que van renunciar també a formar part de l'equip i finalment, també després d'un Mundial que no ha sigut fàcil, perquè fa unes setmanes doncs, Espanya perdia, per exemple, amb Japó 3-0, un partit en el qual doncs, semblava que sorgien els dubtes, no?, de veure aquest equip, de què serà capaç, estarà allà lluitant pel títol i finalment doncs, es planta en una final contra Anglaterra i fa el partit que va fer i sobretot doncs, fent aquest paper sensacional i proclamant-se campiones del món, una gesta realment increïble, només doncs, queda felicitar-les perquè realment ha estat espectacular i ahir es posaven els pèls de punta, no? Veient aquella final, aquella celebració quan sonava el xiulet final i veure doncs, aquestes jugadores que després de tot el que han passat han aconseguit proclamar-se campiones i és un orgull realment increïble. Sí que sembla que aquí mai la felicitat és completa, no? Perquè sempre hi ha doncs, polèmica al voltant de tot. També hi ha hagut aquesta situació de Luis Rubiales, del president de la federació. Veurem com desemboca tot això, no? Perquè una situació realment lletja, potser,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Podríem dir, però que això no tapi el que passava sobre la gespa, que ha sigut realment increïble i que aquesta selecció s'ha proclamat campiona també. Doncs aquesta situació d'Olga Carmona, no? que després de proclamar-se campiona doncs s'assabenta que el seu pare moria i precisament ella marcava el gol que donava a Espanya el títol mundial i en la celebració la dedicava a la mare d'una amiga seva, que aquesta mare doncs, havia mort també. Per tant, un cúmul de circumstàncies realment increïble i emotiu que fa que aquest títol doncs, tingui un significat especial per a aquesta selecció. S'havia de comentar avui, era un dels temes del dia de la setmana, que la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del món. Tornem aquí al Penedès, pel que fa als esports, i avui comencem parlant d'hoquei patins, d'un patí Vilafranca que d'aquí dues setmanes ja es posa en marxa amb l'inici d'una pretemporada que durarà 6 setmanes i en el qual doncs, tindran un bon calendari de partits de cara a preparar una temporada que es presenta molt exigent per l'equip de Toni Aranda, que enceta aquest repte de tornar a la màxima categoria el més aviat possible. L'objectiu clar és poder pujar a l'Hockey Lliga de nou i el Vilafranca parteix com un dels favorits. Potser des de dins del vestidor no agrada o potser sempre incomoda, no? Tenir aquesta vitola de favorit o de candidat a ser campió de Lliga i a l'ascens, però sí que és veritat que l'equip ha fet una molt bona plantilla per lluitar per tot i el Vilafranca, com dèiem, començarà la pretemporada el proper dia 4. Fa uns quants dies el seu tècnic, Toni Aranda, ens feia 5 cèntims de com es presenta aquesta pretemporada per l'equip. L'escoltem.
Últimes 3 setmanes de descans o desconnexió abans de l'inici de temporada. Seran 6 setmanes de treball. Els jugadors ja disposen de tot el calendari d'horaris de dies i horaris d'entrenament, de partits amistosos. Els 3 partits de Lliga Catalana ja els tenim lligats també amb horari i dia. I començarem el dia 4 de setembre. Són 6 setmanes de pretemporada, més la setena ja seria la començaríem la Lliga Oficial. El que respecta a la pretemporada, doncs tenim ja lligats 7 partits, dels quals 3 són de Lliga Catalana, amb Sant Feliu André, que ens ha tocat també al mateix grup de Lliga Plata Nord, i som Massanet. Vale? Llavors, la idea seria, hem deixat així en stand-by el cap de setmana que juguen les finals de Lliga Catalana, es penses de veure si podem entrar o no, si entréssim doncs, podríem lligar aquest 8è partit, o fins i tot no, perquè són 2 partits, semifinal i final, i si no fos el cas, doncs, bueno, intentaríem buscar un altre partit, llavors un mínim de 8 partits de pretemporada abans del primer partit oficial de Lliga.
Doncs pretemporada exigent per l'equip de Toni Aranda, amb aquests partits de preparació, també aquesta Lliga Catalana pel mig, i una Lliga que, com dèiem, doncs, no serà fàcil, serà una temporada exigent que començarà el 21 d'octubre a les 8 del vespre aquí a la Poliesportiva davant el Dominicos, l'equip gallec, un dels tres que formen part d'aquest grup nord on es troba el Vilafranca. L'equip penedesenc aquesta temporada es trobarà amb dos equips gallecs més, l'Ordes i el Lubians, que són dos equips nouvinguts a la categoria. Per tant, tres desplaçaments en aquesta temporada fins a la Corunya. A nivell econòmic, doncs, representa un esforç important per l'equip. De fet, jugar a plata és més car, suposa una inversió més gran que jugar a la màxima categoria, perquè al final a l'Hockey Lliga tots són catalans, excepte un, que és el Liceu de la Corunya. En aquest cas, baixar de categoria suposa, doncs, aquesta pèrdua de categoria i també gastar més en desplaçaments, com és en aquest cas. La Lliga, que comença el 21 d'octubre, i a partir d'aquí començarà el camí cap a l'ascens. Veurem si l'equip ho pot aconseguir. Escoltem a Toni Aranda.
Respecte al grup d'Hockey Plata Nord, home, com a club no és la millor opció econòmicament, perquè ens implica tres viatges a Corunya, amb tot el que implica. I respecte als equips que ens han tocat, que justament em va tocar a mi ser el que va treure les boles tant de l'Hockey Plata Nord com al Sud, doncs, bueno, hi ha tres equips de Corunya, que ja sabem que els desplaçaments sempre tenen aquest interrogant de no saps què et trobaràs, històrics com el Vic, un Tordera, un derbi comarcal amb el Vendrell, un equip que ha baixat amb nosaltres aquest any a Sant Cugat, que s'ha refet nou, un Cerdanyola super renovat, qui més tenim? El Sant Feliu, tenim també l'Olot, un equip que ja porta uns 2 o 3 anys ja i s'ha centrat a la categoria, amb una pista molt complicada, i l'equip que va acabar l'any passat amb opcions de pujar fins a l'últim minut, que va ser el Manlleu. Llavors, bueno, no podem dir que és millor o pitjor que l'altre grup, entenc que tot s'ha de jugar i la nostra intenció en aquest cas és començar bé, començar a casa amb el Dominicos, la segona jornada ja anem desplaçament també a Corunya. Bueno, l'ideal és tenir una molt bona pretemporada per arribar a tope el primer partit i treure els primers 3 punts a casa.
Doncs estarem pendents a partir del 4 de setembre d'aquest inici de la pretemporada. També comença la pretemporada el Noia, que en aquest cas doncs ja coneix el seu calendari de partits. Seran 4 ja confirmats, partit contra el Mataró aquest dissabte 26 a les 8 del vespre, el dia 31 partit contra el combinat Sots 19 espanyol a 8:15 del vespre, 6 de setembre partit contra l'Igualada a les 9 del vespre a l'Ateneu. I pel mig veurem si l'equip es classifica per la final de la Lliga Catalana, que està prevista pel 16 o el 17 de setembre. I la pretemporada pel Noia es tancarà el dia 22 de setembre a casa a l'Ateneu contra l'Espanyol. Serà a les 8 del vespre, un Noia que començarà la Lliga el 30 de setembre a les 8 a la pista del Caldes. Noia també que en aquesta temporada doncs compta amb aquestes cares noves d'Ivan Morales, Xavi Rovira i Humberto Méndez. També un altre equip que està a punt de començar la temporada, de fet queden 2 setmanes perquè comenci la Lliga, és el Futbol Club Vilafranca, que també està immers en aquesta pretemporada, jugant aquests partits amistosos. De moment n'ha jugat 4, repassem molt ràpidament aquests resultats. Iniciava aquesta sèrie d'amistosos davant el Cornellà, derrota per 2-3 en aquest partit de Copa Catalunya que marcava l'inici de la pretemporada. Derrota per 1-2 davant la Pobla de Mafumet. També perdia el compromís contra el Cerdanyola per 3-2 i la primera victòria de la pretemporada arribava fa escassos dies al camp del Cubelles per 1-2. El calendari de partits amistosos queden per davant 3. El dia 24, aquest dijous, al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, aquest mateix dissabte contra l'Europa, el Municipal, i es tanca la pretemporada amb el partit als Canyars de Castelldefels el dia 3 de setembre, 7 dies abans de que comenci la Lliga, al camp de la Rapitenca. Allà serà la primera jornada de competició. I aquesta setmana també estarem pendents del que passi a Budapest. Continua en marxa aquest Mundial d'Atletisme que arrencava aquest mateix cap de setmana. Vivíem algunes de les proves estrella aquest mateix diumenge, per exemple la final dels 100 metres llisos, però encara queda molta competició i tindrem protagonisme penedesenc Ibrahim Shakir en la prova de marató. Fa uns quants dies podíem parlar amb ell de veure com encara aquesta competició, i molt contents de tenir un representant local en un tot un mundial d'atletisme. Ibrahim Shakir.
Bueno, primer de tot estic molt content de participar en aquest mundial, que serà el meu primer mundial, i bueno, sensacions pues, molt bones entrenant aquestes últims dies, últimes setmanes, i amb molta il·lusió, moltes ganes de fer-ho bé, de disfrutar i de guanyar la màxima experiència possible per properes competicions.
Perquè tu vas decidir una mica fer el pas, no?, aquestes proves de més llarga distància fa un poquet temps, o vas deixar la pista i et vas centrar més en proves com, per exemple, la marató, no?
Sí, just fa un any i mig o així que vam decidir provar en la marató, i la meva primera marató fa justament un any i poc, i des d'allà pues, ja ens hem instal·lat gairebé del tot aquí a les proves de fons, que és la marató. I bueno, tot i que m'agrada molt la pista, encara faig alguna cosa de pista, però ara estem molt centrats en el que és la marató i tot el que vindrà, que serà, esperem que sigui en la ruta, que és la marató.
Diríem que el canvi, aquesta decisió que vau prendre, home, doncs mala no ha sigut.
Sí, la veritat és que molt acertada, perquè bueno, ja jo faig molts anys que faig atletisme i molts anys fent pista, i he estat molts anys també estant molt a prop de ser internacional en la prova d'obstacles, he estat tenint la mínima i això, i al final no podia, no... Hi havia més gent que es classificava, però no aconseguia classificar-me. Però bueno, el pas que vam decidir, la veritat és que estem molt contents i estem avançant molt, així que queda molt que millorar en la prova de marató.
Ens queda molt de camí per recórrer. Aquest diumenge a partir de les 7 del matí, tots enganxats a la tele per veure el que faci Shakir en aquesta prova de marató. Ell es marca un objectiu de finalitzar entre els 16 primers. Esperem que sigui així, i quan més amunt, millor. A partir de dilluns tornem per explicar el que passi.
A veure com va, i moltes gràcies, Eric, per acostar-nos tot aquest repàs.
Moltes gràcies a tu, Aina, que tingueu tots molt bona setmana.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45 i al punt de 9:45 us informem que la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal previst durant els propers dies. S'ha activat aquesta nit la fase d'alerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el risc d'incendi forestal previst a partir d'avui i pels propers dies, segons el Departament d'Acció Climàtica. Durant la setmana, gran part del territori s'assolirà a nivells molt alts de perill d'incendi. Puntualment, el perill podria ser extrem. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la setmana seguirà amb temperatures molt altes acompanyades d'unes desenes acusat de l'humitat relativa. Aquesta situació sostinguda durant tota la setmana, els dies de calors que hem patit aquest estiu i la sequera acumulada fan que estiguem davant d'una setmana crítica pel que fa a l'alt risc d'incendi. I canviem de qüestió, entrem a àmbit local, i és que l'Ajuntament de Vilobí condemna els incidents violents protagonitzats per un grup aïllat durant el primer concert de Festa Major celebrat la matinada de divendres cap aquest dissabte. L'Ajuntament ha fet públic un manifest que ha estat consensuat per tots els grups polítics amb la representació municipal de la Comissió de Festes. Davant els incidents violents registrats que van obligar a suspendre precipitadament l'actuació del DJ, l'Ajuntament vol manifestar públicament el seu rebuig i condemna contra tots els actes de violència que poden embrutar l'activitat eminentment pacífica i participativa com és la Festa Major i alterar la convivència del seu poble. Així mateix agraeixen i valoren que la ràpida intervenció de la Guàrdia Municipal juntament amb els vigilants de seguretat privada contractats per l'Ajuntament per l'ocasió i la posterior arribada dels Mossos d'Esquadra que va permetre dispersar els grups enfrontats i evitar així mals majors. D'altra banda, l'Ajuntament també exigeix que les persones identificades per la seva implicació directa amb aquests lamentables incidents responguin davant de la justícia pel seu comportament intolerable. I canviem de qüestió, i és que els partits vilafranquins valoren positivament l'acord amb el PSOE per la mesa del Congrés. La socialista Francina Armengol ha estat escollida finalment per aquest dijous com a nova presidenta del Congrés dels Diputats després d'un acord in extremis entre Esquerra i Junts. El Congrés dels Diputats, doncs, ja té nova presidenta, la socialista Francina Armengol, que ja exerceix com a cap de cambra després d'obtenir la majoria absoluta en primera votació, amb 178 vots a favor, gràcies a un pacte d'última hora amb Esquerra i Junts. Des de Junts Vilafranca, de fet, Montse Ortiz destaca sobretot l'acord per investigar els atemptats a la Rambla del passat 17 d'agost que ha aconseguit Junts i l'ús oficial del català al Congrés i a la Unió Europea. De fet, des d'Esquerra, el seu portaveu, Pere Saba, també vol deixar clar que ha estat una negociació intensa i que des del PSOE ha acceptat les seves condicions. A més, per part dels comuns, des de Vilafranca en Comú, Ramon Arnabat apunta que un acord progressista sempre és una bona notícia. I finalment, des del PP, Josep Tutusaus reconeix que l'acord el genera malestar perquè creu que s'ha obtingut pactant punts que no interessen a ningú i creu que és negatiu que hi hagi tants partits implicats. I acabem aquesta informació, el punt de dos quarts, acostant-vos també que Unió de Pagesos presenta recurs d'alçada a la Secretaria d'Estat d'Energia per anul·litat en ple dret de l'autorització administrativa de l'AMAT. Unió de Pagesos va presentar dilluns el recurs d'alçada davant de la Secretaria d'Estat d'Energia contra la resolució del 13 de juliol de la Direcció General Política Energètica i Mines, per la qual s'atorga Energies Renovables de Ormade SL, autorització administrativa prèvia per, entre altres, infraestructures d'evacuació en forma de línia de molta alta tensió de la província de Terol a Begues, segons va sortir publicat al BOE el dia 2 d'agost. El sindicat assenyala que l'autorització a un promotor privat d'una línia de transport primari d'electricitat amb una declaració d'impacte ambiental en la qual el promotor no ha complert amb les seves exigències legals la converteix en nul·la de ple dret. Així doncs, això és tot.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat. Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Doncs passem ara a parlar sobre Firart, sobre art i sobre totes les obres que podrem veure en aquesta fira d'art, com bé diu el seu nom, que original que sóc, per favor. Avui tenim amb nosaltres a la Imma Raventós, el Marc Cuscó, el Pere Raventós, el Lluís Laguna i al telèfon a distància el Josep Bonet. Tots ells acompanyats per la Joana Sadurní com a part de l'organització de la directiva. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Hola, bon dia. Hola.
Com esteu? Compte enrere ja?
Bueno.
Vale, doncs comencem una mica presentant-vos qui sou, què feu, quines característiques tenen les vostres peces. Algú vol començar? Vinga, doncs, per aquí, t'ha tocat.
Bé, bueno, normalment vaig començar la meva obra fent gravat i ara vaig començar aplicant sobre fusta pastes, moldejant aquestes pastes i sobre, doncs, vaig aplicar-hi també els olis per donar-li una mica més de color. I el tractament, doncs, de la meva obra és bastant escultòric. Els temes sempre van relacionats sobre l'arquitectura i la música i, bé, bueno, és sobre una mica el que sorgeix en el moment, també, eh? Vull dir, abans sí que m'ho he meditat bastant i després de cop pinto bastant seguit com una sèrie i res, una mica això.
Perfecte, Imma. Passem pel Pere?
Sí, bé, jo tinc un estil que juga molt amb l'abstracte i que començava, no, allò que anava omplint espais en un full en blanc fins que els omplia del tot, i això va anar evolucionant a un estil meu que jo dic que faig gargots, però que va molt més enllà i que no penso molt el que vaig a fer, em surt molt de dins, que cada cop està evolucionant més i que estic molt content amb com ha evolucionat el meu propi estil. I primer era sobretot amb bolígraf, amb punta fina i amb formats molt petits, i ara cada cop, doncs, ho faig en formats més grans.
Perfecte. Anem cap allà.
Lluís?
Gràcies.
Bé, jo bàsicament vinc de bastant figuratiu. De jove vaig ser grafista, vaig conèixer en Pau Bada, vaig conèixer diferent gent històrica de Vilafranca i sempre em va agradar aquest tipus d'art relativament figuratiu, i una mica continuo fent, curiosament, això, escenes de carrer, el mercat... diguem-ne, bueno, allò veig no sé què, tiro una foto, si aquesta foto m'agrada, doncs la trasllado després en dibuix o en pintura, depèn del tipus que en aquell moment em suggereix, oli o acrílics.
Perfecte. Marc?
Bé, doncs jo faig fotografia artística, llavors també, bueno, una miqueta em deixo portar, treballo a partir de l'experimentació, sobretot en paisatge, o sol que anar més aviat cap a entorns naturals, a vegades paisatge urbà també, però sobretot em crida més el paisatge natural, i un cop en allà, doncs, diguéssim que va fluint una miqueta tot, no? Les coses que em van estimulant, que em van interessant, les vaig treballant i arribo, doncs, a peces que normalment tenen caràcter bastant oníric, en general, i treballo bastant al blanc i negre. Tot i que faig una miqueta de tot, però el blanc i negre és molt present.
Estupendo. Josep?
Hola, mira, el meu treball parteixo de la fotografia, de la realitat, i es va desfent durant el procés creatiu. Treballo amb acrílics, amb tècniques mixtes, quan utilitzo el collage, i faig més aviat temes d'escenes quotidianes, o sigui, temes de cafès, temes urbans... El que em vaig trobant, o sigui, passejant pel carrer o com surto a tirar fotos. I bàsicament estic dintre d'aquesta temàtica.
Déu-n'hi-do, eh? Tots molt variats i cadascú amb el seu estil. Joana, també per contextualitzar, et presentes tu?
Jo sóc la Joana Sadurní, jo sóc periodista i sobre la incorporació del Firart d'aquest any, i molt contenta de poder formar part d'aquest projecte, la veritat, que crec que és molt necessari i molt guai.
Molt bé, doncs ara, Joana, ens porteu també alguns temes per parlar entre tots. No sé si abans voleu destacar algú de vosaltres, alguna cosa, alguna exposició, alguna cosa que vulgueu, espai promocional. Ja els hi passaré la factura a elles després. Vale, doncs passem al tema. Joana, no sé què toca parlar avui.
Avui, bueno, ara el que hem anat escoltant que ens explicaven una mica, la majoria han coincidit molt, no?, en això de que a l'hora de crear, a l'hora de fer les seves peces, es deixen portar, es deixen fluir, van mirant a veure cap a on els porta la mateixa peça. Però avui volia que ens parléssim una mica de la importància o no de la formació, no? Perquè sí que és veritat que l'art pot ser que mentre tu l'estàs creant, doncs ja et vagi dient ell mateix cap on has d'anar, però potser també requereix d'una base sòlida de formació o no, no? I llavors m'agradaria que debatéssim una mica al voltant d'això, de la importància o no d'aquesta formació artística i també del pes que pot tenir en cadascú de vosaltres el fet de ser autodidacta a l'hora d'anar creant el vostre art que us defineix a dia d'avui.
Déu-n'hi-do, aquesta pregunta.
Sí, és una mica dens, però interessant.
Qui es mulla primer, aviam?
Va.
Jo no tinc formació. Tu has tingut formació en el teu àmbit, no, Marc?
Sí, sí.
Explica tu que has tingut formació.
A veure, jo la pregunta, o sigui, si és necessària la formació, penso que no és imprescindible. Vull dir que tu pots ser autodidacta i et pots desenvolupar perfectament en el món artístic. No hi ha cap problema en això. Però sí que si et vols professionalitzar, doncs et dona doncs, unes eines que agilitzen i et deixen moure molt millor en el món laboral o professional. L'altra pregunta també seria si la formació artística està a l'abast de tothom, si tothom hi pot accedir. Que aquesta pregunta jo diria que no. Perquè, o sigui, encara que a nivell de matrícules i dels preus en els que ens movem en la formació artística podríem arribar en el que és les altres formacions acadèmiques a estar igualats, penso que el que és a nivell de material i de temps és important. El material que es gasta normalment amb aquest tipus de formacions són molts diners, llavors, i també molt de temps, que per tant no permet moltes vegades combinar la formació acadèmica amb treballar. Llavors jo penso que això no és possible per molta gent. Però que la gent que pugui, si pot professionalitzar-se, millor, evidentment. Jo penso que sí.
Ara algú hauria de dir, doncs jo penso que no.
Clar, jo vinc del món del magisteri i no he fet una formació artística com a tal. I a vegades sí que és veritat que la trobo a faltar, no? Perquè potser em donaria més confiança i més seguretat. No amb el meu estil en si, perquè sí que he sigut molt autodidacta i és una cosa doncs, que tinc una certa confiança, però clar, com més experiència tinguis en aquest sentit, més estils hagis practicat o jo què sé, on pugui enfrontar el realisme, que em fa por només fer-me dibuixar aquest got, no? Quan hauria de ser una base per mi això, poder-ho fer tranquil·lament i a partir d'aquí pues, fluir cap a l'abstracte. Doncs a vegades tinc aquesta por, però bueno, sempre estic a temps també de formar-me, no? Llavors la formació és un tema que déu-n'hi-do, perquè clar, sempre està present. Llavors sí que tinc formació artística en altres àmbits, com és en l'àmbit més del magisteri i història de l'art i petits cursos i tal, però no? Una base, potser a la universitat sempre et queda pendent, no? Ho hauria pogut fer, però bueno, sempre estem a temps, però és un tema per reflexionar-hi bastant, de veritat.
Bueno, jo comparteixo també que és una vessant bastant innata, o sigui, tu, si et formes després, doncs tens les avantatges que pots adquirir noves tècniques o altres coneixements que potser desconeixies, no? Però, bueno, jo també em vaig formar, vaig fer Belles Arts i vaig fer ceràmica artística, i, bueno, també he estudiat música.
Molt variada.
I, bueno, i també hi ha una part que, bueno, que tens una inquietud i al final també busques noves formes, no?, que t'ho acabes apropiant a partir de la teva sensibilitat i les teves inquietuds, doncs vas mirant d'agafar noves tècniques i coneixements.
Bé, jo soc bastant autodidacta, però no del tot, perquè de ben jove vaig començar a fer temes de grafisme. Vaig treballar amb algun grafista històric també aquí a Vilafranca i vaig tindre experiències amb aquest món. Eh? Després vaig estudiar delineació per guanyar-me la vida, també això ho vaig deixar, i durant una època l'únic que he anat fent és contacte amb professionals. Amb professionals que a més donen classes i tal, i donen assistint a alguns tallers, i això ho he anat mantenint perquè la meva vida professional, jo soc advocat i tal, i anat fent, però mai he deixat de tindre una certa relació amb pintors comarcals i tal, i he anat fent, no? I sobretot, per exemple, últimament que he fet coses de retrat o més figura, doncs he intentat buscar tècniques i tal que t'ajudin, no? Perquè quan intentes, bueno, en aquest camp molt realista o bastant diguem-ne, intentant buscar la figura, la imatge i tal, esclar, necessites una certa base, no? I doncs és important les tècniques, això sí. Però, bueno, bastant autodidacta.
Molt bé. I, Josep, què ens pots dir?
Bé, jo, a nivell de formació, vinc una mica del disseny. Vaig fer dibuix publicitari. De jove, al mateix temps, paral·lelament, estudiava música, també, i em vaig especialitzar en dibuix publicitari. La pintura era una assignatura i em va anar absorbint. La vaig començar d'una manera autodidacta fins que, bueno, vaig anar adquirint coneixements de diferents àmbits. I bueno, se m'ha convertit ja en la... com per dir-ho, amb la feina, deixant el disseny a part.
Molt bé. I, bueno, hem anat parlant una mica de per cadascú de vosaltres, què ha significat la formació en el vostre art, però no sé si també ens podríeu explicar una mica, si és que ja teniu alguna mica o alguna mica d'idea, una mica de petit spoiler, de què teniu pensat presentar al FIRAR o de quina línia teniu pensat seguir o què és el que busqueu transmetre'ns una mica. Marc, vols començar?
Vale. Bueno, o sigui, l'any passat va ser el primer any que em presentava i llavors, bàsicament, el que em vaig dedicar és agafar l'arxiu que tenia i a presentar-lo, perquè no l'havia mogut gens des de feia molts anys, porto més de 10 anys disparant fotografies i no els hi havia... no les havia ensenyat, per dir-ho d'una manera, no les havia posat en una exposició. Llavors, però aquest any sí que estic generant material nou, estic en ello i també ja tinc algunes coses fetes, i estic explorant cap a una direcció que encara no havia explorat, o sigui, havia fet bastant narrativa visual, havia jugat bastant amb díptics fotogràfics, en posar fotografies una al costat de l'altra, en veure quins diàlegs es generen entre elles, i ara recentment el que estic explorant és directament amb superposar fotografies a partir de tècniques digitals, però seguint bastant un patró analògic, no? Amb la fotografia analògica hi havia una cosa que és la doble exposició, que és exposar dues vegades una pel·lícula amb dos escenaris diferents i et queda una fotografia combinada dels dos escenaris. I això amb el digital també és possible, amb les càmeres digitals, i és un procés bastant similar, de fet. Llavors estic explorant en aquest sentit.
Ens queda poquet temps, perquè tothom tingui temps a dir-ho, si ens ho podeu dir, a nivell titular, una frase resum, i així tindrem temps a que tothom digui la seva. Si voleu, seguim per allà. Sí.
Bé, jo tenia dues idees al cap, una era retrat i figura, però és un tema cap al Fir Art no encaixa massa, no? I llavors el que he recuperat és una cosa que havia fet ja fa uns quants anys, que és això del carrer, el bar, el passeig, no? I buscar una mica la gent i a partir d'aquí il·lustració.
Bueno, jo seguiré amb el mateix, amb dibuixar arquitectures, carrerons, indrets així amagats, potser del Penedès, i també m'agrada combinar-ho amb altres coses, com bueno, aquest any que també hi ha l'exposició dels castellers, també hi afegiré alguna figura dels castells i de la figura humana, i res, faré una mica el que em sorgeixi. Sempre vaig evolucionar una miqueta, vull dir, de la trajectòria de l'inici de tot, que era molt, molt monocromàtic, he anat afegint cada vegada més color.
Bé, jo m'he tancat també expressament pel FIRAR i m'està sortint com tota una mena de col·lecció que sembla que em vagi sortint de dins, amb molts colors vius i una miqueta pues, serà sorpresa, ja ho veureu, però explorar amb diferents materials i diferents tamanys, també.
Que bé. I el Josep?
Jo presento escenes d'aquestes urbanes, no ho sé, amb una atmosfera una mica més desfeta, introduint-hi també el collage com a element nou a la meva obra. Bueno, ja n'havia fet, però ara potser està una mica més introduït.
Abans que s'acabi el programa d'avui, sí que m'agradaria fer un petit incís, i és que l'esbossant al filar que estem fent avui és el dia 21 d'agost, i per tant, d'aquí 3 dies inaugurem la segona edició del Firart. I res, només recordar-ho per dir-vos que esperem veure-us a totes i a tots el dia 24 d'agost a les 8 del vespre a la Capella de Sant Joan, com sempre, com tots els firars. I deixeu-me dir que bueno, és un honor poder inaugurar el Firart per segona vegada amb aquest equip nou, renovat, i aquest Firart multidisciplinar que portem fent des de l'any passat amb el patrocini de Serveis Mèdics Penedès. Això vol dir que l'any passat va anar bé, que estiguem fent-lo aquest any. Esperem tornar-lo a poder fer l'any vinent. I recordar-vos que per nosaltres el fet que haguem decidit tornar-lo a fer i que haguem vist la resposta d'artistes que hi ha hagut ens ha donat molta empenta, estem superil·lusionades per poder inaugurar el Firart el divendres. I bueno, això es pot veure, no?, amb el fet de que l'any passat les inscripcions van anar prou bé, però vam haver de deixar 5 persones fora. I aquest any les inscripcions han anat tan bé que malauradament hem hagut de deixar 30 persones fora. Hem tingut 70 inscripcions, vull dir, una passada, no?, de diferència entre un any i l'altre. Per tant, hem vist que ha estat molt bé, ha estat un encert apostar per un Firart una mica diferent, amb la joieria, l'escultura, la ceràmica, la fotografia, el gravat, no?, aquestes obres de volum que hem incorporat. I també creiem que el fet d'haver canviat la subhasta que hi havia fins ara per un sorteig que creiem que és més assequible per un públic general també ha facilitat aquest èxit de la primera edició del nou Firart, per dir-ho d'alguna manera. I això, que esperem que vingueu el divendres a les 8 a la Capella de Sant Joan. I el que dèiem del sorteig que hem fet com a substitutiu d'aquesta subhasta funcionarà exactament igual que l'any passat, el 2022, en la primera edició que vam fer aquesta prova, i es farà el dia 1 de setembre, igual com es feia la subhasta fins ara, i el sorteig funciona de la següent manera. Tenim a la venda, aquí al Firart mateix, butlletes per el sorteig, que estan a un preu de 10 euros. Per cada butlleta que compreu us podeu emportar una il·lustració d'algun dels balls de la Festa Major que ha fet la Cristina Gallardo, una de les codirectores del Firart que ja coneixeu. I amb aquestes butlletes participeu doncs, en un sorteig de 40 peces que han cedit els 40 artistes que participen, que són unes sessions que fan a la Festa Major. Tots els beneficis de les butlletes aniran destinats íntegrament a la Festa Major de Vilafranca. I amb les butlletes podeu comprar-ne tantes com vulgueu, evidentment. Com més la compreu, més possibilitats tindreu de guanyar alguna peça. Podreu escollir doncs, en funció de si heu sortit a elegits. Això ho farem el dia 1, al matí, que transmetrem aquest sorteig en directe per aquí, per Ràdio Vilafranca, i s'escolliran 40 números a l'atzar. Llavors, el primer número que hagi sortit escollit serà la primera persona guanyadora, la que tingui aquella butlleta, i a partir d'aquesta primera persona anirem triant les obres. De quina manera? Doncs la persona que hagi quedat primer tindrà 40 obres a triar, la persona que hagi quedat segona en tindrà 39, i així successivament fins a esgotar les 40 persones guanyadores, les 40 butlletes i les 40 peces que tindrem. Aquestes peces les traslladarem totes 40 al Casal de Vilafranca, i allà el dia 1 a la tarda, a 6:45, es farà la tria de peces. I bé, per qualsevol dubte, també sapigueu que estem molt accessibles al nostre Instagram, @firart_vilafranca, per si teniu qualsevol dubte del sorteig, del funcionament del Firart o del que sigui, i apuntar-vos que els horaris d'aquests dies són també els mateixos que l'any passat, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 10 del vespre, cada dia, a excepció del dia 30, que tanquem durant la Diada Castellera.
Perfecte, doncs esperem veure totes aquestes propostes ben aviat i nosaltres seguirem aquí explicant com va avançant aquest Firart, novetats, i anirem coneixent artistes. Així que, Joana, t'esperem la setmana que ve, i a la resta, doncs, ja, fins al Firart. Moltes gràcies a tothom.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies. Adéu.
El sol repiquen campanes i un cuinarà pels dos.
aquí escoltem aquest últim ball de Ginestar, com deia, per seguir escalfant motors per la Festa Major i pels concerts. Recordeu que Ginestar venen a Vilafranca i que tindrem el plaer d'escoltar-los en directe.
Seu, té ganes de plorar, se li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit i a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. Afanya't, que no se't refredi el pla. Comença tu, té una carta entre les mans. Es posa a llegir-la, no tant com la veu, li està tremolant. Aquella notícia que mai vols que et donin, però ja t'han donat. Seu, té ganes de plorar. Se li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit i a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. No em vull trencar veient el far i cada nit somia que tornes i es tancar-me en els detalls. Concedeix-me un últim ball i cau la neu sentint la veu clavant-se fort entre els desordres. Un hivern tan fred i llarg. Concedeix-me un últim ball.